Molt bona tarda, benvinguts al nostre espai dedicat al Cornellà Cuida. Sentim a parlar de maltractament a la gent gran, tant que fins i tot hi ha un Dia Mundial de Prevenció del Maltractament en aquest col·lectiu. Però és que només hi ha maltractaments? És que no hi ha bones pràctiques, activitats i institucions que treballen bé per la gent gran i per mantenir i respectar també els seus drets? Per què no parlem del bon tracte? Per saber més sobre el bon tracte a la gent gran i de com evitar el maltractament, avui ens acompanya la Vanessa Torrado, treballadora social de la Fundació a l'Atenció a Persones Dependents. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Vanessa, podries definir pels nostres oients què significa i què és a què ens referim quan parlem del bon tracte a les persones grans?
A veure, si jo tingués que definir el bon tracte a les persones grans, doncs ja ho diu la mateixa paraula, que en tracti bé. Que respecti les meves decisions, és a dir, com desitjo invertir i gestionar la meva vida, la meva economia, els meus drets que no siguin vulnerats, que m'escoltin quan necessito parlar d'alguna cosa que em molesta o bé que desitjo compartir, com per exemple, estic content, em pots escoltar, vull expressar-te què m'ha passat avui i finalment decidir com passar els últims dies de la meva vida, és a dir, si jo em poso molt malalta, doncs jo no vull que em derivis a l'hospital, jo vull que tu em facis companyia i que, bueno, que el metge del centre doncs em posi, bueno, que em posi uns pal·liatius i que jo no vull moure's de la residència. O, bueno, però si podem definir el bon tracte, com decidir per mi mateix i sobretot que em respecti. Sobretot deixar clar això.
Com definiries el maltractament, per tant, a les persones grans?
El que he comentat abans, que no es respectin els drets de les persones. Tota persona estem sota uns drets i uns deures que hem de complir. Si la tingués que definir tècnicament, crec que la millor definició és de la Declaració d'Almeria de l'any 1995, que diu així: qualsevol acte u omissió que generi dany, intencionat o no, que es produeixi en el medi familiar, comunitari o institucional, que vulneri o faci perillar la integritat física o psíquica, el principi d'autonomia o la resta dels drets fonamentals de l'individu, que es pugui constatar de manera objectiva o percebre de manera subjectiva, independent de la intencionalitat o no de l'entorn en què es produeixi.
Per tant, és tot el contrari del que parlam com un bon tracte, no? Tot allò que no respecti l'autonomia, els drets i les llibertats de cada persona, en aquest cas gran, però podria ser qualsevol altra persona de qualsevol altre col·lectiu. I nosaltres podem detectar alguna senyal d'alerta de que no s'està acomplint aquest bon tracte que haurien de tenir totes les persones, en aquest cas una persona gran?
Sí, a veure, jo anomenaré unes quantes, com pot ser l'abús físic, el psicològic, el emocional, l'abús sexual, l'abús econòmic, una negligència, l'abandó, la vulneració dels seus drets.
Quins són els factors de risc que pateixen aquestes persones grans? Imaginem que el principal és la seva vulnerabilitat.
A veure, el factor de risc és aquella característica que qualifica una persona i que la fa més vulnerable davant d'una possible adversitat. Per exemple, la persona malalta té molta dependència del seu cuidador. Bueno, doncs per què? Perquè té una dependència física, perquè pugui tenir una dependència psíquica, emocional i econòmica. ¿Vale? Que estigui aïllada socialment, que tingui una pobresa, que n'hi hagi un deteriorament cognitiu i una alteració conductual, que n'hi hagi una demència. Però què passa? Que la persona que cuida també sense voler pot maltractar a la persona enferma, malalta. Què li pot generar? Doncs una sobrecàrrega emocional i física. És a dir, un cuidador que porta 24 hores cuidant al seu pare, a la seva mare, al domicili, no se n'adona compte que ell mateix està posant malalt, ja sigui físicament, ja sigui emocionalment. ¿Vale? Somatitza el seu problema emocional que li pot repercutir físicament. ¿Vale? I a vegades, sense voler, pot donar una mala contestació al seu pare o a la seva mare i no ser conscient que l'està maltractant verbalment. ¿Vale? Pot agafar depressió i aquesta persona, sense voler, té una dependència econòmica del seu pare o de la seva mare. Què li passa? Jo no puc anar a treballar i, clar, però necessito menjar. Llavors, la pensió dels avis, moltes vegades, fa que puguin solventar els deutes que tenen els fills. I això també dona que no donem pas a que aquesta persona pugui ingressar en una institució. Vale? Mm-hmm. Que n'hi hagi aïllament social i que tingui una personalitat violenta. És el que he comentat abans. Estar 24 hores cuidant una persona gran al domicili, que aquesta persona tingui un deteriorament cognitiu greu, que tingui un trastorn conductual i que el cuidador emocionalment no estigui bé i que no entengui aquesta malaltia sense voler, doncs pot tenir un comportament agressiu vers a la persona malalta i no donar-se compte que el que vol fer és cuidar, però no està fent un bon tracte al seu familiar.
Molt bé, no ho canalitzem, no? Potser les accions de la millor manera. I a les institucions, creus que n'hi ha maltractament o que es pot donar?
A veure, on jo treballo, no. I jo ho dic sempre, a residència de Sa Duran no es produeix maltractament. El que passa que és un tema molt delicat, ¿vale? El primer aspecte a considerar en un ingrés residencial i ja moltes vegades les famílies no es donen compte. La voluntat de la persona a ingressar, en acceptar l'ingrés. Moltes famílies que jo mantengo l'entrevista, els hi comento, li has informat de que li toca la plaça? No, doncs tens un problema, és que no sé com fer-ho. Doncs mira, jo et dono una eina, al igual que jo t'estic explicant el motiu perquè és la plaça, tu li has d'explicar. És que no, si li digo la palabra residència, no quiere ingressar. Bueno, a veure, no li comentis la palabra residència, perquè jo sóc una tercera generació, la teva mare és una primera generació. Digue-li que és un centre on hi ha persones malaltes de la seva condició i que tu necessites ajuda, ¿vale? I que altres professionals t'ajudaran a tu a la cura d'ella. ¿Vale? Què passa? Si la persona no té deteriorament cognitiu, ha de decidir. I clar, això s'ha de respectar. Si la persona té deteriorament cognitiu, el familiar, una altra cosa que no tenen en compte és que es pensen que per ser el fill o la filla poden decidir en tots els aspectes de la seva mare si té demència. I això no és. Tu pots només decidir pel teu pare, per la teva mare, si un jutge t'ha donat la tutela del teu pare o de la teva mare, o si prèviament, abans de la malaltia, la teva mare o el teu pare et va donar poders notarials amplis, que en una clàusula que posi, en cas que jo tingui un empitjorament físic o cognitiu, jo vull que el meu fill, o els meus fills en plural també, perquè en el poder notarial pots posar diversos fills, vull que decideixin en mi. I aquesta clàusula es respecta. Llavors aquí tu no vulneres el dret d'aquesta persona, però clar, quan la persona no té deteriorament cognitiu, sempre se li ha de preguntar, ¿vale? No se l'ha d'ingressar sense la seva voluntat. ¿Vale?
A més, hem de dir que és molt important, no?, que en el centre del qual estem parlant, on tu treballes, hi ha unes normatives que es respecten i que això ja es vetlla perquè s'acompleixin de forma totalment correcte.
Sí. A veure, nosaltres pensa que jo he de complir les normes que em venen previstes de la Generalitat. Independentment que el centre sigui de titularitat privada o pública. O sigui, nosaltres estem submesos a una normativa i això s'ha de complir. Per exemple, nosaltres hem de respectar les ràtios de les diferents categories professionals per garantir una atenció de qualitat, ser molt exigents en les condicions d'habilitat i la ubicació del centre, optimitzar la coordinació i l'organització i la supervisió de l'atenció i adaptar les necessitats de les persones als condicionants organitzatius. Tota institució estan subjectes a controls i inspeccions anuals de la Generalitat. Les inspeccions, a part de controlar que tot es dugui correctament, si n'hi ha alguna cosa que surt de la línia, t'orienten perquè el proper any es pugui dur d'aquesta manera. Uh-huh. O sigui, tots els centres passen inspeccions, ja sigui de la Generalitat com de Sanitat.
Uh-huh. I ara parlant en línies més genèriques, Vanessa, si una persona ha d'ingressar el seu familiar en un centre residencial, què és el que sempre han de tenir en compte perquè no es vulnerin els seus drets allà?
A veure, doncs, per exemple, que no els valoritzin com a persona, és a dir, que s'ha de respectar sobretot els desitjos que té la persona, ¿vale? No un exemple molt tonto. Mira, jo m'ho poso a terme personal, ¿vale? A mi no m'agraden els cigrons. Si el dia que jo sigui vella, a mi a la residència, que jo digui que no m'agrada els cigrons, aquell dia em posen cigrons, clar, què penses? Ostres, com a cuidador m'ha d'oferir un altre alternatiu de dir, mira, n'hi ha cigrons però n'hi ha verdura, vols verdura? Això és respectar-ho. Vale? Ara, si a mi em diuen només és cigrons i t'has d'aguantar, no, perdona, això ja estàs, el meu dret ja te lo ha saltado por la torera, no, saps? És això el que vull dir. Vale? O per exemple, una d'altres coses que, que tothom fa, incloent a les famílies, i que no s'adona perquè ho fan de manera inconscient, és que la persona malalta infantilitza. Vale? És a dir, jo sóc molt de posar exemples, vale? No és el mateix dir, senyor Antonio, ¿cómo se encuentra hoy? ¿Estamos bien? ¿Te apetece hablar? Que decir, bueno, Antonio, ¿qué? A ver, ¿qué te pasa? A ver, no. El llenguatge fa molt i sobretot s'ha de parlar en un to de respecte, vale? No de tu a tu, que no estamos en la calle, que no estamos en un mercadillo. A veure, a aquest senyor se li ha de parlar en respecte i les famílies, sense voler, doncs, moltes vegades, perquè és el seu pare o la seva mare, decir, mamà, por Dios, estate quieta. No, mamà, si us plau, estàs nerviosa? Vinga, vols que fem un vol? Doncs, a lo millor li tranquilitza. Però la confiança, doncs, mira, doncs fa que...
A vegades no ens n'adonem, però no ajudem, no?, a que la persona estigui en millors condicions o que se senti millor, sobretot.
Exacte. Vale? Altra cosa a tenir en compte és l'abús de poder. És a dir, jo no puc decidir per tu, s'ha de respectar. Vale? Sempre tenint en compte si n'hi ha deteriorament cognitiu o no. Robatori de diners, que el propi decident ho manifesti a l'institució o al familiar, és a dir, a vegades diuen, tenia 5 euros a la cartera i me l'han quitat. A veure, aquests 5 euros on els vas posar? A l'abric. A l'abric, de quin color era l'abric? De color marró, però avui portes el blau. Ostres, tu, és veritat. Saps? O a lo millor t'has gastat aquests 5 euros i no t'has adonat compte. Vale? Hem d'anar amb molta cura. La vulneració dels seus drets, negligència relacionada amb la cura de la persona gran, és a dir, a veure, que tinc una nafra i que aquesta nafra no vagi bé i que no se faci un correcte seguiment. Però, bueno, generalment a totes les institucions, quan hi ha una nafra, se fa un correcte seguiment de tot. Vale? Un exemple que m'he trobat molts casos que en una persona que es troba ingressat en un hospital i que regressa a la residència i porta bolquer. Clar, a mi es queda una cara interrogant perquè dius que ha passat un empitjorament del seu estat i la família et diu, no, és que a l'hospital li han posat un bolquer. I per què li han posat un bolquer? Perquè no es mou, no es podia moure's, però per què no es podia moure's? Bueno, que li han posat, però tu, fill o filla, has demanat que li posin la cunya o que li posin l'ampolla per miccionar? No, doncs llavors, tu mateix, sense voler, has permès que al teu pare li posin un bolquer quan no ho necessita. Nosaltres a la residència, la sort que tenim, i a tots els centres que estan obligats, la veritat, és que existeix la figura de la terapeuta ocupacional. Aquesta persona valora si ha de portar bolquer o no. Perquè, clar, tu pensa que una persona que cognitivament està bé, li has de dir que s'ha de posar un bolquer i dius, ostres, no, jo vull anar al lavabo. Doncs mira, doncs el que em farem és respectar-te. Vols anar al lavabo? Doncs t'acompanyarem totes les vegades que sigui possible. En una institució es farà. A vegades què passa? Que potser vol en aquell moment, però no pot ser. Doncs amb educació se li diu, mira, no et preocupis, ara mateix es portarà, però davant teu n'hi ha un altre company, quan acabi jo et porto. Vale, perfecte, amb bona comunicació i explicar-li, doncs s'aportarà, vale? Però de sobte posar-li un bolquer, com moltes vegades m'he trobat, que venen de l'hospital, dius, ostres, i no t'adones que has vulnerat el dret del teu pare o de la teva mare? Doncs És això el que vull, saps? Uh-huh. El que vull diferenciar.
Molt bé. Vanessa, abans has dit que cal respectar les ràtios de professionals, una pregunta anterior. En una residència sempre es compleix això?
Sí, estem obligats perquè la ràtio de personal la ve marcada per la Generalitat. ¿Vale? Llavors, els usuaris sempre tenen una ràtio molt... Bueno, té un auxiliar que sempre la té, igual que els tècnics.
Uh-huh. Creus que es podria millorar o...?
I tant, perquè el pacient que ingressa, la persona que ingressa, és més crònic i més dependent i la ràtio és una miqueta insuficient la que marca la Generalitat. I crec que en un futur s'haurien de plantejar, eh?
Uh-huh. Això és un tema que donaria per un altre espai, imagino, no?
I tant, quan vulguis me convides.
Molt bé, doncs Vanessa Torrado, treballadora social de la Fundació d'Atenció a Persones Dependents, gràcies per estar avui amb nosaltres i per explicar-nos en què consisteix un bon tracte a una persona gran i, sobretot, definir què és un maltracte i tot el que hem d'evitar per aconseguir que la nostra persona gran estigui ben atesa, ben cuidada i, sobretot, que respectin en tot moment els seus drets. Gràcies.
Gràcies a tu.
Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que a les dues arriba l'Era Vinil amb una bona selecció musical de Ràdio Cornellà. Gràcies per la seva atenció i que passin molt bona tarda.